Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Del passeig de la Revolució començarà el mes que ve. Uns mesos de retard, però amb més pressupost. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Les obres que s'acaben d'adjudicar amb un pressupost de prop de 260.000 euros suposaran una transformació de tota la zona. Així ho destaca el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Bastant més del que s'havia dit en un moment inicial, però perquè vam anar afegint coses al projecte per millorar-lo i penso que ara realment serà una transformació interessant de tota la zona, no només del passeig, sinó també a la plaça de dalt de Salvador Serrà, i també començaríem una petita pacificació de l'entorn del passeig de Santa Teresa.
A més, el projecte preveu un manteniment de la jardineria de la zona per part d'una entitat del tercer sector.
El jutge del cas de la víctima de la violació múltiple de Sabadell reclama l'informe mèdic que justifica la incompareixença de la jove de 18 anys ahir al jutjat.
La víctima no va acudir a l'última citació arran d'una crisi nerviosa després de veure un dels agressors pel carrer aquest cap de setmana. Fiscalia haurà de decidir si s'hi torna a citar la noia per donar més detalls del succés del 3 de febrer passat.
I en esports, la plantilla del Sabadell està satisfeta del nou sistema tàctic d'Antonio Hidalgo.
Encara que no es traduís en resultats positius en l'enfrontament contra el Badalona, els jugadors arlequinats confien en el plantejament d'Hidalgo i que aquest els portarà la victòria en el partit d'aquest diumenge contra el Lleida. El centre d'esports necessita aquesta victòria per allunyar-se de la zona de descens.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Comencem mirant el cel perquè la pluja ha fet acte de presència des d'aquest migdia. Hem d'esperar que es quedi ara mateix amb 8 graus a Sabadell, pendents del temps. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara tenim tempestes que descarreguen fins i tot amb calamars, zones del Prepirineu, de la Catalunya central i punts del prelitoral. Al llarg de les pròximes hores també podran afectar a punts del nord de la depressió central, la resta del prelitoral central i nord del prelitoral sud, i fins i tot també acabaran sortint persones del sector central del litoral. Aquestes tempestes podrien ser fins i tot amb intensitat forta, sobretot a punts de l'interior del quadrant nord-est i nord de la costa central. Pel que fa a la temperatura, valors més baixos respecte a la jornada d'ahir, i de cara a la jornada demà tindrem durant el matí encara alguns intervals de núvols, no obstant això tindrem algunes estones de sol, però ràpidament tornaran a créixer nuvolades i es carregaran xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt, sent menys probables a punts del nord de l'Empordà, les Terres de l'Ebre i també zones de Ponent. Pel que fa a la temperatura, demà serà la mínima una miqueta més baixa, la màxima quedarà semblant un pèl més baixa, amb el vent de mestral que ho farà fins a primera hora de la tarda al sud del Cap de Salou i la tramuntana que es mantindrà durant tota la jornada al nord del Cap de Creus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze per anar cap a Barcelona i 2 quilòmetres i mig a Ripollet per anar cap a Manresa. A la B30 també hi ha problemes, 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès i 4 quilòmetres i mig a Cerdanyola també per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. 3 quilòmetres més de cues els trobem a Sant Cugat, també a la B30 en sentit nord. I pel que fa a l'AP7, a Barberà hi ha 2 quilòmetres de retencions i 7 quilòmetres més a Sant Cugat per anar cap a Barcelona. Passen 4 minuts de les 7, comencem el Notícies Vespre d'avui parlant d'urbanisme, perquè la rehabilitació del Passeig de la Revolució començarà durant el mes de maig. El projecte per retornar aquest espai de Covadonga, a l'aspecte de quan el manteniment anava a càrrec de les Àngeles, dues veïnes del barri, ha incorporat canvis importants des que es va presentar als veïns. Unes incorporacions que transformaran la zona, però que han endarrerit els terminis de les actuacions que havien de començar a finals del 2018. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Les obres del Passeig de la Revolució començaran més tard del previst, però faran amb una major inversió de prop de 260.000 euros. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, explica quines incorporacions s'han fet al projecte.
Ha evolucionat i s'ha afegit això, la pacificació del tram final del passeig de Santa Teresa, que es farà plataforma elevada, és a dir, podran seguir passant cotxes i tot, però quedarà clar que allò ja és una zona de vianants més que de cotxes. I clar, tot això ha fet que s'encareixi i s'endarrereixi una mica, si bé També el procediment burocràtic, com saps, és molt lent i això fa que de vegades volem que passin les coses en un moment donat i acaben passant més tard.
Entre altres coses, es col·locarà saulor sòlid al passeig de la Revolució per evitar la degradació amb la pluja, es millorarà l'inici de la baixada de la cobertera i es rehabilitaran els bancs originals, la instal·lació del llumenat LED antibrubatori i la renovació de la jardineria complementaran l'actuació. Guerrero considera que aquest projecte pot servir d'exemple per quan Covadonga es converteixi en el balcó del Ripoll.
Penso que seria un exemple de com ens agradaria que quedés tota la resta, no? Perquè la resta va per molt més en llarg termini, perquè s'ha de fer canvis de terrenys, ara hi ha propietats que són privades, han de ser públiques, etc. El famós ascensor que es va proposar en el seu moment de construir per facilitar baixar baix el riu, però bé, sí, és una mica la imatge de que es pretén de tota aquesta zona, que penso que el següent pas serà a l'àrea al voltant d'on hi ha la Torre de l'Aigua, aquell aparcament que també ha de tenir una imatge semblant en el futur a aquest passeig de la Revolució.
Les obres del Passeig de la Revolució s'allargaran durant 2 mesos i mig i s'espera que estiguin enllestides per la Festa Major de Sabadell.
El Casal Popular El Tallaret exigeix a l'Ajuntament que entregui la documentació promesa al pròxim ple municipal. Serà l'últim de la legislatura i els de la Creu Alta temen que la concessió de la nau de Cal Balsac es quedi en un calaix per culpa de la inacció de l'administració. Des de l'entitat també han criticat que el govern els hagi obligat a retirar el llaç groc de la façana.
Les entitats i membres del Casal Creu Altenc confessen que estan fatigats per la gran quantitat d'hores que han dedicat a un projecte que sembla que no tiri endavant, i tot per culpa dels tècnics municipals que no enllesteixen un informe tècnic amb les bases de la concessió de les llanes al Casal Popular. Una decisió que, de moment, té el suport del ple municipal. Miquel Saus és membre de la Junta.
S'ha d'aprovar un informe tècnic, que és el que s'ha de presentar al ple, i amb el que són les bases de l'acord de concessió. Això és una cosa que ens han promès i ens han dit que no ens preocupéssim, que havia d'arribar des de principis d'aquest any. I, bueno, parau per bé, s'han callat no sé en quin departament ni per quin motiu.
A més, des de l'entitat asseguren que han fet la feina i que el seu responsable ha entregat tots els papers dins del termini demanat pels tècnics municipals.
No hi ha una resposta concreta i no entenem una mica el perquè d'aquesta dilació, no? No és que ens falti documentació o que ens haguem deixat, però ja et dic, hi ha una persona que forma part del projecte, que a nivell tècnic té tots els coneixements i compleix les entregues i tota la feina que se li demana, la línia directa amb els tècnics existeix.
Per això demanen que el pròxim ple del mes d'abril, l'últim del mandat, es presentin aquests papers. Així s'obriria el període de 4 mesos per presentar esmenes per part dels partits i la ciutadania. Aleshores començarà una nova batalla per aconseguir que el ple sortint de les eleccions municipals doni suport a la concessió definitiva.
D'altra banda, aquesta setmana el Tallaret també ha denunciat que l'Ajuntament els ha obligat a retirar el llaç groc que tenien penjat a la seva façana. Els membres del Casal asseguren que l'assemblea era partidària de mantenir-lo, però com que es tracta d'un edifici municipal, l'administració això els ha obligat a complir amb el mandat de la Junta Electoral de Zona. El Tallaret rebutja aquesta decisió i assegura que continuaran reivindicant la llibertat dels presos i qualsevol agressió a la llibertat d'expressió.
L'actualitat en minut a Ràdio Sabadell.
Avança la instrucció del cas de presumpta violació múltiple d'una jove de 18 anys al mes de febrer a la ciutat, al barri de Can Feu. Ho fa amb obstacles, però el jutjat que se n'ocupa, el número 2, ha respost avui mateix a la incompareixença de la víctima per una crisi nerviosa, per la qual ha hagut de rebre assistència sanitària. La noia havia d'anar al jutjat ahir dilluns al migdia per ampliar la seva versió dels fets, però no ho va fer per un quadre d'ansietat. El jutge instructor demana l'original de l'informe mèdic aportat i nega també que li consti cap incident.
A través del seu advocat, la noia que aquest cap de setmana es va creuar amb un dels 9 investigats pel cas i que va tenir la sensació que l'home la seguia i l'espiava. L'advocat havia demanat comprensió al jutge i havia posat la seva clienta a la seva disposició per a una nova declaració. En la providència d'aquesta tarda, el jutge ha traslladat l'oferiment a Fiscalia, que és qui havia demanat la declaració de la jove perquè decideixi si la torna a citar. Sobre l'assistència psicològica que l'advocat demana per la noia, el jutge no es pronuncia per ara. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que han avançat, però a Ràdio Sabadell, que el jutge actuarà segons el que disposi l'Estatut de la víctima. També recorden que fins ara la jove ha declarat sempre acompanyada de 2 psicòlegs de serveis socials de l'Ajuntament. El jutge instructor del cas, Marcos Melendi, aprofita la providència per incorporar al sumari l'informe dels Mossos d'Esquadra arran d'un reconeixement d'imatges d'una càmera de vigilància de l'Espai Cultura, l'antiga Caixa Sabadell, als Jardinets. La víctima no hi ha identificat cap dels seus presumptes agressors. Ràdio Sabadell ha intentat aquesta tarda, sense èxit, posar-se en contacte amb l'advocat de la víctima. Recordem que a hores d'ara hi ha 9 investigats pel fets. 2 són a la presó, 6 en llibertat provisional amb mesures cautelars i presonacions periòdiques que s'estan complint i un altre en crida i cerca.
I no deixem els successos. Presó provisional per un home acusat de matar calcinar el seu sogre. Els fets han tingut lloc a Santa Perpètua de Mogoda.
L'incident va tenir lloc el 12 de gener del 2018, quan l'acusat hauria calat foc a la casa on vivia el seu exsogre a la localitat de Santa Perpètua. Ho hauria fet l'endemà d'amenaçar la seva parella amb un missatge dient-li que o tornava amb ell o mataria literalment a tots els membres de la seva família, començant pel pare. El jutge ha admès ara les proves de l'acusació, que són unes cartes de l'acusat que havia enviat des de la presó a l'exparella amenaçant-la i un informe mèdic de la dona que es va intentar suïcidar ara fa pocs dies. Així doncs, l'home es queda a la presó on ja hi estava acusat de maltractar la seva exparella.
I a Badia del Vallès, un incendi en un habitatge acaba amb 2 ferits lleus per intoxicació que han estat traslladats a l'Hospital de Sabadell.
El foc es va originar en una cuina d'un habitatge al carrer d'Oporto a Badia del Vallès. Quan els bombers van arribar al domicili, un dels particulars ja havia aconseguit apagar el foc amb un extintor. Els serveis d'emergències mèdiques van traslladar els 2 intoxicats a l'Hospital Parc Taulí de la ciutat.
Notícies vespre.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Cinema, conferències, poesia i un sopar són les activitats que Sabadell per la República ha organitzat aquesta setmana, tot plegat per commemorar la proclamació de la Segona República que se celebrarà aquest diumenge 14 d'abril. El plat fort de la Primavera Republicana, que és com l'han batejat, serà un sopar dissabte a la nit obert a tota la ciutadania.
Tindrà lloc a l'Espai Polivalent del Nord a un preu de 15 euros. Els seus organitzadors esperen comptar amb la participació de totes les entitats que han fet possible les activitats, com ara el Centre Cultural de Torre Romeu, l'Obrera, Unitat contra el Feixisme, el Cine Club i Poesia Trenc d'Alba. A més, també deixen la porta oberta als partits polítics que simpatitzin amb l'entitat. Ho ha explicat al matí Feliu Crespí, membre de Sabadell per la República.
S'ha aconseguit aglutinar per primera vegada un recull d'entitats al voltant d'aquesta iniciativa que ja fa anys que fa Sabadell per la República i pensem que això hauríem d'aconseguir que anés en augment.
A més, tant aquest vespre com el de dijous hi haurà 2 sessions de cinema a l'Imperial en diversos documentals sobre memòria històrica. Dimecres serà el torn d'una xerrada amb l'historiador Joan Tafalla al Casal Pere IV sota el títol Per la llibertat i la felicitat, mentre que divendres hi haurà poesia a l'Obrera. Tot un seguit d'activitats que permetran recordar el passat i preparar la consulta sobre república o monarquia prevista pel 6 d'octubre.
No era posar en escac una república, sinó era posar en escac un règim o una forma de govern, una administració d'aquesta república clarament reaccionària, conservadora i contrària als interessos populars i als interessos nacionals, com per exemple els de Catalunya. I davant d'això va haver-hi aquesta reacció que no era tant contra la república, ni molt menys, sinó contra el govern que estava gestionant els afers de la república en aquell moment.
Sabadell per la República també ha organitzat una sortida per conèixer els escenaris de la Batalla de l'Ebre el diumenge 5 de maig.
Més notícies del dia, començant per la política, perquè l'excampiona del món de gimnàstica rítmica, Marina Fernández, ocuparà el número 5 a la candidatura de Ciutadans per Sabadell a les eleccions municipals del 26 de maig.
La formació taronja ho ha fet pública aquesta tarda. Militant de Ciutadans, Fernández és llicenciada en dret. De fet, prepara oposicions a l'administració de justícia i exerceix de jutge estatal de gimnàstica rítmica. També es dedica a la dansa i a la moda. El partit assegura que aposta per la candidatura pel seu talent i la seva joventut, un factor, diu, que predomina ara als primers llocs de la seva llista local.
L'Auditori de Barcelona acull entre avui i dijous els concerts finals del projecte Els Compositors entren a l'aula. La iniciativa vol fomentar el coquet per la composició entre els alumnes de primària.
Per això els alumnes escolten peces de compositors contemporanis. Després, els estudiants d'entre 6 i 12 anys dissenyaran la seva pròpia creació sobre la matèria. Ho ha explicat al programa al matí de Ràdio Sabadell la coordinadora del projecte, la professora Assumpta Valls.
La característica de que, com que treballa música contemporània, els nens, quan ells entren primer a escoltar aquestes músiques, de seguida entren en contacte amb uns paràmetres musicals que els és molt fàcil després posar-se a fer les seves pròpies composicions. I ja quan entra el compositor i els acaba d'ajudar a fer-ho, doncs és la culminació d'un procés que és molt, molt motivador.
Els compositors entren a l'aula, arriba ja a la seva cinquena edició i ja han participat 1.700 estudiants de 24 escoles diferents, 5 d'elles del Vallès Occidental.
La fotògrafa sabadellenca Montse Mármol inaugura demà l'exposició Sexo i Famílies al Museu d'Art de Sabadell.
L'artista hi reflexiona sobre la transformació interior que pateixen les dones un cop són mares, la manca o no de desig sexual i l'adaptació a la nova forma de vida. A la mostra, Mármol reuneix fins a una cinquantena de dones amb un mateix objectiu, reflexionar, però alhora reivindicar com se sent una dona després d'haver parit. Ho ha explicat així en una entrevista al programa Al Matí.
Hi ha molts temes que estan allà com amagats, no? Que sembla que hem avançat en moltes coses, amb tot el tema de conciliació i que som tots com molt moderns, no? Que tot això està molt paït, però realment quan tu arribes a casa i tanques la porta hi ha moltes coses que surten que ningú t'ha explicat i que acabes veient que moltes vegades la teva intimitat és la que passa per sobre de tot per al benestar familiar, no? Per la calma.
Mármol ja ha explicat que espera poder fer una segona edició d'aquesta experiència, aquest cop però conversant i coneixent l'altra meitat de la parella heterosexual, els homes.
I l'aeroport de Sabadell ha operat aquest mes 4.220 vols, un 25% més que el març de l'any passat.
Durant els tres primers mesos de l'any s'hi acumulen més de 11.000 moviments, un 24% més que durant el mateix període de l'any anterior. Hi ha hagut 396 passatgers, uns 4 per dia, i han crescut un terç. I en l'acumulat de gener a març, l'aeroport de Sabadell suma 985 passatgers, un 14% més que el primer trimestre del 2018.
Passant 2 minuts d'un quart de vuit, creixen socis i està al dia de les novetats tecnològiques. Aquests són els principals reptes de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell de cara al seu 60è aniversari, que celebrarà el 2020. Des de l'entitat volen mantenir la dinàmica positiva que l'ha marcat des del seu naixement, amb la incorporació de socis d'arreu de l'Estat i de l'estranger. A més, vol seguir renovant-se al mateix ritme que la ciència.
Són reptes ambiciosos, però l'entitat es troba en una bona situació. A més, gaudeix de molt prestigi, un element indispensable per seguir creixent de portes en fora. Així ho apuntat al programa Al Matí, Josep Maria Oliver, cofundador i expresident de l'Astronòmica.
Dins del món de l'astronomia, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell és molt coneguda. No l'Agrupació de Sabadell, la ciutat de Sabadell. El nom de Sabadell és conegut internacionalment. Ara, a dintre de la ciutat jo crec que hi ha molta gent que no saben ni que hi hagi un observatori. Posa que passa amb tot. Sabadell és una ciutat molt rica en quant a associacionisme. Hi ha moltes associacions a Sabadell, i més n'hi havia uns anys enrere. I, esclar, un no les coneix totes. Llavors, l'interès cultural de les persones no és tampoc com per reconèixer totes les entitats i freqüentar-les.
A més, l'activitat de l'Astronòmica no s'ha aturat. De fet, fa només uns dies va celebrar la seva conferència número 1.000. En aquest sentit, demà dimecres es farà una nova conferència Astronomia per a Senyores que parlarà de dones que han fet aportacions importants a aquesta disciplina científica, però no han estat reconegudes. La xerrada serà a partir de les 8 a la seu de l'agrupació al Parc Catalunya.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell per fer un repàs a l'actualitat i comencem parlant de l'àmbit judicial, perquè el jutjat número 13 de Barcelona processa 30 investigats per delictes que no inclouen ni la rebel·lió ni la sedició.
Són 5 altres figures: malversació, desobediència, falsedat, revelació de secrets i prevaricació. La magistrada Alejandra Gil ha aixecat la imputació a 15 persones, entre elles Santi Vidal i Carles Viver Pissunyer. També ha imposat una fiança solidària de gairebé 6 milions d'euros als 17 processats per malversació.
En el judici del procés, la defensa de Josep Lluís Trapero demana l'absolució i assegura que mai ha posat els Mossos al servei d'interessos independentistes.
La seva defensa ha presentat l'escrit de conclusions provisionals a l'Audiència Nacional Espanyola, en el qual demana l'absolució. La lletrada Olga Tubau remarca que l'excap dels Mossos no ha participat, intervingut ni compartit el pla que van idear el govern i el Parlament per arribar a la independència. Apunta que no tenia coneixement de documents que la Fiscalia considera fonamentals com enfocat.
Un de cada tres dependents catalans no rep cap ajuda.
Un estudi de la patronal de residències, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, xifra en 75.000 persones els catalans amb algun grau de dependència, reconegut que no reben cap tipus de prestació o ajut previst a la llei de dependència. Cada dia 6 persones moren en aquesta situació que l'entitat qualifica de llims.
Els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El nou sistema tàctic emprat per Antonio Hidalgo convenç els jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Malgrat la dolorosa derrota de diumenge a Badalona, els futbolistes arlequinats han avalat la nova estructura del tècnic del Sabadell.
A Badalona, el de Canovelles va optar per un 4-4-2 sense pilota, que es convertia en un 3-4-2-1 en atac. D'entre el vestidor hi ha consens que, tot i no traduir-se en un bon resultat, el sistema va ajudar l'equip a millorar la imatge. El davanter Arturo Rodríguez, per exemple, assegura sentir-se còmode amb el plantejament.
El nou esquema que està proponint el míster nos viene bien, porque tenemos jugadores, tenemos carrileros que pueden ser muy profundos, como son Oscar y Josu, y luego arriba pues es otra cosa que igual nos hace falta un poco de cambio, porque estábamos un poco atascados, y él creo que está dando con la tecla. Al final es su primer partido, ahora nos ha metido, como él dice, muchos conceptos en poco tiempo, y al final la mejoría se notará. En el tramo individual, pues bueno, es verdad que llevaba mucho sin jugar de titular, creo que son 4 partidos, y bueno, pues al final lo he notado un poco, pero me he encontrado bien y espero poder seguir así.
El de Cartagena va ser un dels que va tornar a l'11 amb l'arribada d'Antoni Hidalgo. Un altre dels que veu amb bons ulls aquest nou dibuix tàctic és Manuel Gato. L'atacant alacantí assegura que serà clau assimilar ràpid els conceptes per poder sortir del descens.
Lo que tenemos que hacer es asimilar lo antes posible pues los conceptos tácticos. Todo lo demás también, todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional, pero bueno, los aspectos tácticos, pues asimilarlo lo antes posible para hacerlo lo mejor posible. Yo creo que hoy ya pues hemos dado muestras de que ya estamos interiorizando pues lo que quiere el míster, y claro, esto cada día pues va a ir mejorando porque bueno, él incidirá en ello y nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo bien porque además creemos que nos va a dar resultados.
Avui la plantilla ha gaudit de dia de descans i demà el centre d'esports torna a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Lleida.
En natació, fa uns minuts que ha finalitzat la quarta i penúltima jornada del Campionat d'Espanya Open d'aquest esport, que se celebra a la piscina olímpica de Can Llong. Avui de nou hi ha hagut protagonisme de nedadors locals.
Judit Ignacio s'ha penjat la medalla d'or en la final del 100 metres papallona. La del club ha estat l'única que ha pogut nedar per sota del minut en la prova. El seu èxit ha estat el més destacat en clau local. Per la seva banda, Cata Corró ha aconseguit la plata en els 200 estils, nedant exactament amb el mateix temps que Alba Vázquez i just per darrere de Mireia Belmonte. La badalonina, recordem, va aconseguir la marca mundialista en els 800 lliures i en els 1.500 lliures. I qui també va obtenir el bitllet per al Mundial de Guangzhou va ser Marina Garcia, que ahir va complir amb els pronòstics i es va imposar en la prova dels 200 braça. Aquesta tarda també ha nedat en la prova de braça, en aquest cas a les semifinals dels 100 metres. La nedadora del Natació Sabadell s'ha classificat per la final amb el tercer millor temps, en aquest cas però sense rebaixar la marca mundialista. El millor crono l'ha fet Jessica Vall, però s'ha quedat amb la els llavis, ja que si bé és cert que havia rebaixat la marca a les eliminatòries, no ho ha pogut repetir a les semifinals. Demà es tanca a Can Llong aquest Campionat d'Espanya de natació.
I en natació Sabadell de futbol sala ja es pot oblidar del descens. El triomf per 7-3 contra la Unió permet a l'equip de Diego Blanco afrontar les últimes 6 jornades de competició amb tranquil·litat.
El club es consolida a la 7a posició de la segona B gràcies a la bona actuació, en part per la recuperació d'efectius. L'equip es troba en una gran dinàmica, però la mala primera volta dels nedadors fa que no es puguin situar més amunt. Per això el jugador Pep Girvent confessa que té la incògnita de què hagués passat amb un començament diferent.
Estem guanyant, estem amb molt bones sensacions i bueno, nosaltres ho parlàvem una mica al Nadal i això, que ara la primera volta no era com esperàvem, doncs intentar fer una segona volta que realment fos molt millor i realment ho estem aconseguint. El que tu dius, la pena és que falten poques jornades i potser sí que amb més partits igual acabem més amunt.
Per la seva banda, l'Escola Pia no va jugar perquè l'equip contra qui s'havia d'enfrontar, l'Isur de Terrassa, està retirat. Això sí, els de Borja Burgos obtenen el triomf de forma automàtica.
La ratxa de 6 victòries consecutives a casa del bàsquet Pia es va veure frenada en sec amb la derrota contra els Sitges. La desfeta per 56-68 impedeix als escolapis distanciar-se de la zona de promoció de permanència a Copa Catalunya.
La Pia encadena ara dos enfrontaments perduts. Els Sitges va aprofitar les fases de desconcentració dels locals per anar manant en el marcador pràcticament des del salt inicial. Jaume Prat, el tècnic del bàsquet Pia, admet que l'equip no va donar el nivell esperat.
Si volíem competir contra els Sitges, doncs teníem que marcar la rigiditat i el ritme des de la defensa. A partir d'aquí doncs, no ho vam aconseguir. El partit es va desenvolupar així fins a la mitja part. I en el tercer quart, a través de intentar injectar una miqueta de caràcter defensiu i vam alternar defenses alternatives, ens van encadenar amb el seu pic d'encert, llavors sí, ens vam anar a una diferència de 22.
La competició s'aturarà 3 setmanes i deixa els de Prat fora de la zona perillosa, però sense cap marge de victòria respecte al Reus, que marca la promoció i és el rival de la propera jornada.
El Global Bàsquet, ja salvat a la primera divisió en cadira de rodes, va superar l'UCAM Múrcia per 62-45 en la penúltima jornada del campionat. Sergio Gómez va ser l'home més destacat amb 22 punts.
Els sabadellencs van jugar sense pressió, amb la permanència a la butxaca, i gràcies a una bona segona part van ser clarament millors que els murcians, classificats ja per la final a 4. Ara, aquest cap de setmana, el Global juga l'última jornada de Lliga Estatal a Ferrol, però encara tindrà reptes d'aconseguir la Lliga Catalana, on de moment va primer, i la Copa Catalunya, on hi disputarà les semifinals a mitjans de maig.
I en ciclisme, avui s'ha disputat la segona etapa de la Itzúlia, a la volta al País Basc, entre les localitats de Zamarraga i Gorraiz. David de la Cruz no ha tingut un bon dia i ha perdut temps respecte als primers classificats.
Una etapa que ha guanyat Julián Alaphilippe del Quick Step i que ha deixat el sabadellenc malparat, ja que ha quedat a 1 minut i 31 segons del guanyador de l'etapa. A la general es troba més de 2 minuts i mig de Maximilian Schachmann, que continua com a líder, però amb només 5 segons d'avantatge sobre Alaphilippe. La volta al País Basc continua demà amb la disputa de la tercera etapa de 191 quilòmetres entre les localitats de Sarriguren i Estivàlit.
I acabem amb Sandra Santanyes, que ha estat homenatjada a la Portals, la volta amb BTT al massís de Montserrat. La ciclista sabadellenca ha vist reconeguda la seva trajectòria després de retirar-se ara fa 6 mesos.
Una retirada que a més va tenir com a colofó final el triomf a la Brasil Ride. Des d'aleshores, els homenatges que ha rebut Santanyes no han estat pocs, però reconeix que aquest últim té un valor molt especial.
La veritat és que sí, suposo que tothom que sigui esportista i això a la muntanya de Montserrat és molt especial, no? Perquè tots hem entrenat per allà, hem gaudit del seu paisatge i bueno, que et facin un homenatge a la muntanya tan emblemàtica, doncs fa molta gràcia i fa un país de vegades.
Van ser 28 anys de carrera i ara la ciclista sabadellenca gaudeix de la bicicleta de forma diferent. Els seus èxits i victòries van ser incomptables, com per exemple 15 vegades campiona d'Espanya o 50 pòdiums a la Copa d'Espanya.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 9 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, en les actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.